de protecció als ciutadans espanyols. Entens com una altra cosa. Quan tu sents les declaracions del senyor Villarejo i companyia parlant dels catalans com a subjecte polític. No? Ells que estan allí com si fossin una cosa aliena a l'Estat. No estan intentant treballar pel benestar dels catalans com a ciutadans espanyols, que ells diuen que som. Per tant, en aquesta mesura, ens estan donant conceptualment la independència. Si voleu,
sí, sí, amb una consideració a part, no?
Amb una consideració a part,
sí,
no?
Sí.
I per tant, el fet que no hi hagi inversions a Catalunya no és un fet perquè els catalans són capriciosos i volen tenir inversions. No, no, és que són ciutadans espanyols per infraestructures que tinguem en compte que si aquestes infraestructures, qui té la competència és l'Estat, és que s'entenen que són estratègiques per l'Estat. Per l'Estat, no per Catalunya, per l'Estat.
Però és que Catalunya no. És l'Estat, també.
Exacte. Clar, per tant, si ells ho consideren així, no és que no estiguin invertint a Catalunya, és que estan deixant de fer inversions estratègiques per l'Estat.
Com el corredor del Mediterrani,
per
o
exemple,
per l'economia. Més...
Ara bé, després també hem de tenir en compte altres elements que s'han posat sobre la taula, que és, a mi m'encanta la societat catalana en tots els seus debats, que s'assemblen molt al Barça, no? O sigui, el Madrid fitxa un tio com Neymar, cas que hagués fitxat Neymar, però és qualsevol altre, i no debat com l'ha fitxat, eh? Ja està, cap problema, aquí lo tenemos. I a Can Barça discutim, oh, com s'ha fitxat, qui ha posat els diners, etc. I Catalunya és igual, eh? Anem a ampliar l'aeroport, vinga, a discutir tots. A mi m'encanta, perquè sempre... això vol dir que és una societat rica, sí, que debat, etc, etc. Ara bé, tenim alguns problemes, i crec que no són només de la participació que demana la ciutadania, que també impedeixen que es puguin fer determinats projectes i inversions a Catalunya. I ens hauríem de plantejar, més enllà de la participació ciutadana i el debat ciutadà que hi pot haver en cadascuna d'aquestes infraestructures, què està passant des del punt de vista de la nostra competència? Què podem fer millor perquè quan nosaltres traguem aquest greuge no et puguin respondre, ja, però és que escolti'm, vostè quan jo plantejo aquesta infraestructura me la tomba.
Aquí estàs importantíssim, això que estàs dient, eh? Perquè, clar, evidentment, des del discurs d'allò de tota la culpa la té Madrid, no tota la culpa la té Madrid, i hem de ser suficientment objectius, al marge, torno a insistir, d'ideologies, de que alguna cosa aquí està fallant, també. Vull dir, qui frena la inversió a Catalunya? Us convido que llegiu avui l'editorial que hem publicat a La Vanguardia, perquè realment és així. Hi ha tot un llistat que hauríem d'agafar i mirar de tota la inversió pressupostada i no executada en determinades inversions, en determinades obres, què ha passat en cadascuna de les obres? Què ha passat amb les rondes? Què ha passat amb l'aeroport? Què ha passat amb el port?
Amb la Sagrera, que
doncs,
es va aturar, doncs, recordeu.
Doncs la nostra feina és preguntar-nos això i explicar-li realment a l'elector, o fins i tot als nostres lectors, als nostres oients, què ha passat en cadascuna de les inversions i realment què és el que ho frena al marge, de, perquè clar, dius home, és que la culpa la té Adif, evidentment hi ha una part de no execució per part d'Adif i segurament 300 excuses que són inacceptables, però també ens hem de fer autocrítica com a catalans, de dir, per què ho estem frenant?
Però una cosa, Susana, clar, Adif estem parlant d'infraestructures ferroviàries, no?
Sí.
És a dir, realment hi ha hagut problemes de crítiques perquè es desenvolupa una via per un lloc que no toca, a TGV a banda, que això és una altra cosa, l'alta velocitat. És a dir, jo crec que el problema són més aviat en qüestions de vies ràpides, el quart cinturó. És a dir, que a mi el que, i ho dic des d'un desconeixement, però a mi el que m'estranya és si resulta que qui ha encapçalat durant dècades o durant molts anys la no execució de projectes ha estat Adif, ha estat Adif per davant de qualsevol altre, Adif i en certa manera també ports, i Adif precisament tracta de la qüestió ferroviària, de les vies, dels trens, de les infraestructures, que és el que més falta fa en aquest país. I tant que ens queixàvem l'altre dia, no? De dir, és que els cotxes no podem no augmentar la congestió, però la gent no vindrà a Barcelona amb trens si no hi ha bons trens. Per tant, si no és una qüestió d'oposició als projectes de DIF, crec que a mi això no em quadra. Jo dic, em quadra l'oposició a l'aeroport, em quadra l'oposició al quart cinturó no ferroviari, però si precisament la falta d'inversió és Adif, i avui...
No, però jo no t'estava parlant només d'Adif. Jo
no,
el que dic és que s'hauria d'analitzar...
És que és el que hem capçalat durant anys, la no execució pressupostària.
És veritat, i a més és clamorós en aquest sentit, però dic que hauríem d'analitzar una a una les inversions que hi havia pressupostades i que no s'han executat i què ha passat. Només dic això. Sí, llavors parlem del quart cinturó,
no?
Evidentment, parlem de les rondes del Vallès, parlem...
No només les obres públiques, eh? Recordem que Catalunya és el país que té, pel que fa a energies renovables, menys estratègia desenvolupada. Perquè encara estem discutint si hem de posar molins de vent, plaques fotovoltaiques, que
ara
està molt bé discutir-ho, eh?
Ara posar-se les piles tothom a tot drap, sí, sí.
Sí, sí, però l'Aragó ja ens podria vendre energia si volgués. Vull dir... Sí, sí. Hi ha una sèrie d'estratègies que, o per falta de ganes, o perquè hi ha una oposició veïnal, i uf, quina mandra, ara, debatre amb ells i trobar la millor solució que conciliï les voluntats tant del món de la pagesia com de les energies renovables, etcètera, etcètera. No sé, no ens hem posat fil a l'agulla, i Catalunya, ho està dient tothom, arriba tard en les energies renovables,
sí, perquè
no s'ha fet una estratègia.
Perquè estem ficats en una centrifugadora de cicles electorals que ens anem discutint i llavors ja, bum, ja tornes a tenir eleccions municipals, ja tornes a tenir...
Set anys i mig i s'han de tancar les nuclears. Ho vaig repetint cada dia perquè és impossible.
Però 1.900 milions d'euros...
No sé que vulguem pagar l'energia, no sé quin preu, però...
Però, vull dir, 1.900 milions d'euros no executats durant del pressupost 2021, una part s'expliquen potser per això que deu, una part perquè no hi ha hagut temps de fer els projectes i de licitar-los, però 1.900 milions d'euros no s'expliquen, no executats, no s'expliquen per una oposició a algun projecte en concret.
No, per això hem apuntat les dues causes, i he dit, la primera és que hi ha un estat que no considera els catalans estat. I això és un problema. I no es considera també en el tema de la llengua, com hem estem veient, l'Estat no té cap intenció de protegir una llengua que considera espanyola. Tot és molt estrany, si consideres que els catalans són espanyols, hauries de voler protegir aquesta llengua. No ho fa, no? Doncs passa el mateix amb tot. Aquesta és una primera causa, però també nosaltres tenim les nostres pròpies.
Són les 9:37. Ara farem una pausa. Per cert, Susana, que ve la declaració que ha pogut fer avui la noia d'Igualada, recordareu la víctima de la violació d'Igualada la nit de Tots Sants, que avui ha declarat en la instrucció del cas, i per fi, jo crec que és la primera...
Com.
Per fi ha pogut declarar, diguéssim, davant de totes les persones que han de ser testimonis de la seva declaració, totes a la vegada, de tal manera que no ho haurà de tornar a fer. No haurà de passar per aquest tràngol.
No, i no ha hagut d'anar als jutjats d'Igualada, ho ha fet telemàticament, no ha tingut allò una visió directa del seu agressor. En fi, aquí s'ha fet bé.
S'ha fet bé. És el que es diu una declaració que servirà ja com a prova preconstituïda en la instrucció del cas, per tant no haurà de tornar a declarar en el judici, ara per ara aquest judici encara no té data, però en fi, aquesta és una reclamació que ara ja vindria a ser ja històrica, pràcticament d'entitats feministes, associacions contra la violència masclista, per no fer allò que diem sempre de revictimitzar la víctima, que hagis de reviure cada vegada que el procés judicial et reclama o necessita del teu testimoni, doncs perquè ara ja està fet d'aquesta manera, a distància. Estava molt bé perquè les preguntes no li feia al tribunal, sinó que el tribunal les hi feia a l'equip de psicòlegs i de Mossos d'Esquadra que l'acompanyaven, i era el psicòleg qui li feia li traslladava la pregunta amb ella. Per fi, crec que a poc anem aprenent i fent-ho bé, no? En aquests casos, i aquest que tristament és paradigmàtic, doncs encara més. No sé si volies dir alguna cosa, Maria,
no,
si no
sí,
vaig a la públic.
Que moltes vegades el sistema judicial té unes rigideses que són absurdes de per si, perquè són meres formalitats, però si a més aquestes formalitats van en detriment d'una cosa tan clara com és aquesta, o sigui, ara comptes amb mitjans que et permeten perfectament certificar la identitat de les persones que declaren i poder fer-ho en moments diferents, o sigui, no porta absolutament res al procés que la víctima s'hagi de trobar amb el seu agressor, ni en aquest cas ni en absolutament cap. Llavors crec que hi hagi una... que costa moltíssim, i jo que m'hi dedico és un món que costa molt, però si a poc això va servint també perquè el sistema en general guanyi sensibilitat a través d'això, doncs em sembla que hi guanyarem tots com a societat, més enllà dels casos de violència de gènere, fins i tot.
Farem ara una pausa i en tornar saludarem en Josep Morell, periodista, codirector d'aquest documental que es diu Amors tutelats, somnis d'igualtat, que explica la història, entre d'altres, de la Raquel Guix i el Dani Vilafeliu, que són persones amb discapacitat cognitiva, però que, més enllà d'aquesta etiqueta, són persones que aspiren a viure en llibertat, a viure com la seva relació, doncs, com una parella més. Fa temps que viuen junts, de fet, viuen a Ripoll, i ara, després de la pausa, els coneixerem, la Raquel i el Dani. Fem una pausa i tornem.
de la rutina en moto. Viu 3 dies d'emoció al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP del 3 al 5 de juny al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra les teves entrades a circuit.cat. El Gran Premi és seri. Viu-lo!
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese sofá con cheslón de madera de haya casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Vols digitalitzar la teva empresa? Saps com pots aconseguir els ajuts del kit digital per a pimes? Dijous 2 de juny a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornades de digitalització i tecnologia per a pimes en què podràs escoltar els experts en la matèria i resoldre els dubtes que tinguis. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
I 42 minuts, seguim fent el ressupó aquí en directe al nou ser, al nou ser de RAC1, amb la Susana Cuadrado, el Joan Julivert, l'Anna Simó i la Maria Vila, i s'incorpora a la conversa també periodista Josep Morell. Què tal, Josep, com anem?
Bona nit, què tal, com estàs?
Molt bé, codirector d'aquest documental del qual parlàvem abans d'anar a la pausa, que es diu Amors tutelats, somnis d'igualtat, i que ens ha entrat pels ulls i ens ha arribat una mica, ens ha arribat al cor, de fet, quan l'hem pogut veure, que explica aquest documental, que de fet a partir d'aquesta nit el podran, els oients el podran recuperar a la carta a la web de TV3. Expliquen dues històries d'amor que van una mica, que van més enllà de tots els prejudicis, no? Poden les persones amb discapacitat cognitiva gaudir d'una vida emocional, sexual, afectiva, plena, independent i satisfactòria? Entenc, Josep, que aquesta és la pregunta, el tret de sortida.
Sí.
I la resposta, sí que és el, sí. És el que fem amb aquest documental, ensenyar les seves vides, els seus neguits, no? I que parlin ells.
Bàsicament vam fer un exercici i era... No volíem fer aquella típica cosa de dossier, d'explicar amb especial res. Anem a buscar històries d'amor. I això és un viatge que vam començar, si la memòria no em falla, al novembre del 2019. Vam trobar aquesta història, va aparèixer un bon dia una noia que li havia fet un curs amb un curs de producció, que és la Patricia Cirera, i em va dir, diu, tinc una idea, podríem fer això. Va dir, bueno, doncs posem-s'hi, anem a buscar. Llavors vam voler anar fora de Barcelona.
Mm-hmm.
I dic, anem a buscar històries fora. I vam trobar dos escenaris, Tàrrega i després a Ripoll, Camprodon. I allà vam trobar dues històries que és d'aquelles coses que quan portes molts anys fent aquest ofici i se't posa algú davant i t'explica la seva vida, perquè a mi m'expliquen la seva vida tots,
sí, sí.
Dius, són aquests.
Ja, tinc una història, no?
Tinc una història, la tinc, però com altres que dormen al disc dur del meu ordinador que mai veuran la llum. Llavors vam dir, pues, hem d'anar a TV3 a proposar-ho. Clar, llavors hi havia, bueno, esclar, és que ara, clar, és una història intemporal, que potser no és per ara. Dic, vale, pues esperem, zasca, pandèmia.
Ah, ja, de tots els entrebancs, no?, totes les catàstrofes possibles.
Zasca, pandèmia. Llavors dius, i ara què fem? Llavors feia un exercici que de 3-4 mesos jo trucava a les associacions, parlava, hola, què tal, que hi ha el Dani i la Raquel, sí, què saps d'ells, com van, què fan? Perquè tampoc sabia si l'acabarien fent o no, i al final jugues amb, indirectament o inconscientment, amb les expectatives de la gent per voler entrar, participar, fer, i anàvem fent, i anava passant el temps, i va passar el temps, i va passar el 2020, i va passar... el 2021, i el novembre del 2021 ens truquen i ens diuen, què podeu fer? I dic, hòstia.
Vinga, som-hi.
No ens ho pensem. I ens vam tirar a la piscina a fer-lo.
Podem, jo crec que podem sentir el tràiler, que és un tràiler que és televisiu però que funciona perfectament també per la ràdio, en què sentireu doncs, quatre dels protagonistes i algunes de les sessions o formacions que fan també en aquest procés de voler doncs, fer un recorregut cap a la seva independència.
L'Albert sempre la seva manera d'estimar és tocar-me els rins dels cabells i amb la seva mirada tot.
Com que jo soc molt vergonyós, que no em surten les paraules per poder expressar-me, ui, em quedava que cada dia, va, li diré, no li diré.
Sempre la gent em pregunta, si que t'has enamorat el teu dona o la teva parella? I jo li dic el seu cul.
I saps que m'han més enamorat de tu? Dani, els teus ulls.
Amis, ¿qué es esto?
No sé.
Por favor, ¿cómo no lo sabeu?
Clítoris.
Una persona que és adulta, viu en el seu pis de manera independent, té sentit preguntar als pares si pot tenir o no relacions íntimes?
I serveix per sentir plaer.
A partir de nòvies com anem? Però no has tingut moltes o no?
Bueno, sí.
He tingut una de Sant Ramon, després una de Cervera, la Marta Corselles, la Raquel Granados... Se m'anaven totes al darrere, i jo no sé... I el que passa no sabia què tenia. I jo dic, a mi deixem-ho estar, que... Xuta!
Jo sempre dic que m'agradaria tenir una parella, poder tenir una família, per mi això seria lo ideal.
Jo sempre tinc l'il·lusió de ser pare. Sempre en dic un poc com sortiria el nen, si ella podria tenir fills o no.
Com que n'estàs tan enamorat?
Que sí, però no tant.
Ara què fem, doncs? Què fem? Aguantar-se?
Un dels somnis és casar-me bé. No, és que no demano res més. No demano ni vestit de núvia.
T'estimo, però és que no vull que mori ningú.
Vaya cachondeo, vaya cachondeo.
A vegades totes les persones ens fiquem una etiqueta al cap que és la discapacitat. Pues sí, tenim el dret del món i tots som iguals com un altre.
Fata molt.
Ai, m'has espantat. No m'espantis, tonto.
És fantàstic, eh? Funciona... Bé, fa venir moltes ganes de veure el documental sencer, perquè, bueno, això és una característica, jo que et conec una mica, Josep, de la manera d'apropar la càmera als personatges, que és molt difícil, vull dir, aconseguir aquesta autenticitat quan estàs a prop amb una càmera, això necessita ofici.
És un exercici de construcció de confiança. Algú que en política pues, podríem aplicar, doncs pues, aquí és el mateix. Jo vaig, els explico, em coneixen, parlen, em veuen, m'oloren. Fem com els gossos, eh? Ens obrem, veiem... I sempre els dic que això de fer coses d'aquestes per la televisió és com una vampirització mútua. Jo els utilitzo amb ells perquè trobo una magnífica història. I ells troben algú que domina... i m'ha dit-ho així, el vocabulari o la gramàtica audiovisual perquè el seu missatge arribi a més gent. Si partim d'aquesta base...
Ja està.
Ens entendrem. I llavors pues, hi ha totes les dificultats, com... lo habitual que puguis trobar. Ells... Hòstia, és que... Jo t'ho dic jo, la Raquel t'ho dirà ara. De
quina sí.
S'ho ha passat? De collons fent aquest documental.
Raquel Guix i Dani Vilageliu, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Raquel, tu has passat, com diu el Josep, de collons fent el documental?
Sí, realment m'ho vaig passar molt bé, llàstima que sigués massa curt. Jo voldria, més ara que començàvem a agafar confiança amb en Josep, sobretot amb en Josep, amb en Joan de càmera, amb la Sílvia... Va ser una experiència molt maca per nosaltres dos, que poguessin sortir a TV3, va ser... És que la mia que ens ha arribat a passar, i és que jo volia més i més i més, és que van dir, ara sí que ja s'ha acabat, m'he passat molt i molt bé, de veritat.
Escolta, i la importància, Raquel i Dani, d'explicar la vostra història. Fa quant de temps que viviu junts a Ripoll?
Bueno, fa uns 4 o 5 anys que vivim junts a Ripoll, i fa 13 anys de juntats, diguéssim, ja.
I us va costar molt anar a viure junts, aconseguir-ho?
Sí, la veritat és que ens va costar molt, sobretot per la meva tutora, la Judit, que és la que decideix normalment el que puc fer, que no puc deixar de fer, però en general em va deixar, va dir, bueno, ho proves, però no tot seguit. Vam fer 3 dies a un lloc i 3 dies a un altre lloc. Triéssim, feien 3 dies a Camprodon i 3 dies a Ripoll. I aquesta setmana ens anàvem tornant. Fins que finalment van dir, bueno, ja n'hi ha prou de tot això. Més val que ens ajuntem ja i ho fem. Fins que la mare d'en Daniel ens va deixar un pis que era de l'àvia i vam provar-ho d'anar a viure junts. I fins ara. I la cosa funciona i per molt d'any sigui més.
I tant. Dani, com ho veus tu? Com vas viure tu tot aquest procés fins a aconseguir que tot el vostre entorn doncs, donés el vistiplau perquè anéssiu a viure junts?
Bueno, al principi donant molta confiança amb la seva germana, que podíem viure junts, que ella podia estar amb mi perfectament, viure junts en una casa i bé. I ho estem fent molt bé i ho estem aconseguint els objectius que volem, que volem i és l'important. Mm.
Tots dos treballeu, oi?
Sí.
Sí.
Què feu?
Jo soc arrestador d'arbres, que treballo al bosc.
I jo estic treballant a servei de neteja de la Fundació MAP. Aquí de Can Canarons i Calamanyet. Mm.
Escolta, i no sé si ens podeu explicar, que també surt en el documental, no? com us organitzeu a casa? Quin tipus teniu ajuda? Aquesta persona que dieu la tutora...
El suport de llar.
Sí, com ho feu? Com us organitzeu?
Bé, per exemple, jo tenia suport de llar els dilluns a la tarda, però ara a vegades que ara la tinc com puc, perquè com treballo en França, i si treballo per aquí m'intento combinar amb ella i si li va bé el dia, i si no, no, perquè abans podia quedar més perquè treballava per aquí a la vora de la comarca de Ripollet, i ara estic molt per França i a vegades és una mica difícil de connectar amb ella. Mm.
I jo, doncs, els dimarts i dijous, tinc la Cristina, que és el que ens passa, bueno, que em fa suport a mi, i normalment consisteix en temes d'hàbits, anem al supermercat i fem una dieta saludable, fem tema mèdic, fent d'anar al metge, doncs ens acompanyen al metge, té tema de medicació, doncs que realment seguim el tema de medicació correctament, canvi d'armaris, bé, ens ajuden una miqueta dia a dia de fer les tasques de que fa tota una persona normal.
Mm-hmm. Per tant, vida absolutament normal, amb una petita sí. Supervisió.
Sí, una petita supervisió.
Sí, és una petita ajuda.
Mm-hmm. Josep?
No, l'ajuda que reben els ajuda a focalitzar, a saber què han de fer i com ho han de fer-ho. Això de vegades a les persones amb discapacitat els hi costa. Mm. Els hi costa de vegades el tema... Oi que us costa el tema dels números, de vegades?
Sí.
Tot el que són coses que són, anem a dir-ho així, abstractes,
yeah,
són més difícils. Això és molt fàcil dir-ho, però amb el dia a dia no. Els números, la Cristina també us ajuda, per exemple, a portar de vegades els comptes de casa, no?
Sí.
I us diu si gasteu molt o gasteu poc.
També.
I aquest mes com anem aquest mes?
Bé.
Home, sí, ja s'ha acabat el mes. Ja s'ha acabat el mes, Dani.
Home,
no m'enganyaràs
ara. Ara, clar, escolta, demà 1 de juny, clar, tot torna a començar, que diem, a totes les cases, no?
Exacte,
tot torna a començar, a totes les cases. Clar, per vosaltres el més important, ho expliqueu molt bé en el documental, és poder estar junts, poder-vos casar, i després també hi ha aquesta aspiració també, doncs, de la immensa majoria de la gent quan comença una relació i la projecta a llarg termini, que és un tema que és delicat per vosaltres, que és el de la paternitat i la maternitat, Raquel.
Sí, la veritat és que sí. Per exemple, és un dels temes que a mi m'ha costat sempre molt parlar, no? M'ha costat molt entendre, doncs, que jo per l'edat que tinc vaig anar amb un expert i m'han dit que no podia ser mare, que és un dels desitjos que tenia a la meva vida. Dic, hòstia, seràs mare com tota la resta de la humanitat, però també vull casar-me amb la persona que estimo, no? Que no puc fer, no puc ser una cosa, doncs que pogués fer l'altra, no? L'altra cosa és casar-me, sí. Mm. Allà, bé, bueno, part de la maternitat, que m'ha agradat molt, doncs casar-me amb la persona que estic, que és el Daniel, i espero aconseguir-ho. Mm. Però la veritat és que costa molt assumir-ho. Molt sempre penses, oh, per què jo no puc, i per què jo... Però bé, bueno, ara mica en mica ho vaig esperant i estic més bé.
Com t'ho han explicat? Quins arguments et donen?
Pues els arguments em van donar que per l'edat que tenia representa que jo tenia una grave discapacitat bastant elevada. I pues, problemes de que jo vaig, bueno, jo portava, sempre he portat anticonceptius, vaig provar amb els injectables, no em van anar bé perquè em feien engreixar-me molt, després vaig provar el tema vius, ara porto un altre viu i em van dir no, ja tema viu que ja portes, i ara l'últim diu que ja portaré perquè al cap de 5 anys representa que s'ha de treure. I després, bueno, doncs, res, faria vida normal i ja està. I em van dir que per l'edat que tenia, per la meva discapacitat, que, bueno, el metge deia, tu decides el que va fer. I però, en principi no, i perquè el hijo podria salir mal. I, pues, bueno, doncs, pues, deixar-me, posar-me el vivo i que Déu sigui el que vulgui, no? Mm. I fins ara. Mira, és una mala sort, però, bueno, penso en altres persones que tampoc no poden tenir fills igual que jo.
Estic molt contenta de parlar amb tots dos i d'ensenyar el que es veu en el documental, però que fixa't que amb la ràdio i sense la imatge encara em sembla més potent, perquè estem explicant que estem parlant amb dues persones que tenen un grau de discapacitat cognitiva que, si no t'ho diuen, tu no ho saps. No ho saps. No ho saps ni ets capaç de deduir-ho, no? Per tant, estem parlant d'efectivament, doncs, potser aquestes qüestions més abstractes, no? Que són potser més difícils a vegades d'abastar-les.
En el seu cas, no, però en el cas, per exemple, de l'altra parella que vam seguir a Tàrrega, l'Albert i la Clara, ells tenen una figura que és la del facilitador. És una persona que... Oi que nosaltres podem anar al psicòleg o al psiquiatre o a parlar i tal? Doncs ells tenen una figura del facilitador que els ajuda a focalitzar les coses que han de fer, els objectius. La Clara té per objectiu intentar treure's el carnet de conduir. Mm. Té per objectiu intentar trobar un pis per viure de manera certa definitiva a Tàrrega. I els ajuden a això, a treure's un curs de monitor, de lleure, per poder treballar els estius a banda de la feina que fa a l'escola on ell havia estudiat, que és a l'Escola Alba, de Tàrrega, i treballa amb un menjador donant de menjar a nens autistes.
Mm, ostres.
Per tant, els han d'ajudar a fer això. Per la resta.
Mm.
Tenen segurament més habilitats socials que l'immensa majoria de nosaltres.
Amors tutelats, somnis d'igualtat. Us heu quedat amb ganes de més, d'explicar-vos més, Dani?
Sí.
Ells voldrien que això durés molt, no? Que no s'acabi, que féssim una sèrie permanentment, sense parar, allò,
no,
primera temporada
no,
i segona
una
temporada.
Sèrie no, vull dir, un altre programa amb nosaltres, sí.
Clar, per explicar-vos sobretot més i també gaudir d'aquesta part que és el rodatge.
Clar, no? Un dia inclús vindré aquí al RAC1 i explicar la nostra història.
Home,
a més de telèfon.
És que avui no ho hem arreglat bé, això. No hem arreglat bé la comunicació Ripoll-Barcelona, però escolta, queda pendent. Ja ho trobarem, Dani.
Vale.
Moltes gràcies a tots dos. Una abraçada ben forta.
Gràcies,
igualment.
Que vagi molt bé. La Raquel Guix i el Dani Vilageliu, dos dels protagonistes d'aquest documental, Amors tutelats, somnis d'igualtat, que ha dirigit el Josep Morell i que a partir d'avui, no, d'aquesta hora pràcticament, ja a la carta TV3,
sí.
Per no contraprogramar-nos aquestes coses, que no sé què, ja saps.
A partir de ja
mateix. Que vagi molt bé, Josep, moltes gràcies per acompanyar-nos. Aquí estem, ja saps. Tu continua.
Ho intentaré.
Explicant històries.
Sí, flotarem com el suro.
Però també com el suro, sempre. Gràcies, Josep.
Gràcies.
Bueno, què us ha semblat per ser a vosaltres? Perquè, clar, estima, no marxis, Josep, espera't, què?
No, m'està molt bé, sobretot el concepte de visibilitzar, de determinades realitats que estan invisibilitzades, no? I, per tant, un gran servei públic, TV3, i ara RAC1, que també els hem pogut escoltar, no? I poder-los escoltar per poder veure que al darrere el que hi ha són persones.
És que hi ha persones.
Exacte.
És que és molt fort.
I aleshores, és a dir, clar, jo, per exemple, hi havia frases que, hosti, estimen... com qualsevol altra.
I es desestimen com qualsevol altra
persona, no? I això és importantíssim.
No et faré un spoiler, però hi ha amor i desamor amb les dues històries.
Clar, llavors, clar.
N'hi ha una que en un moment determinat ens van dir, diu, és que ja no som parella. Abans de començar a rodar. I dic, i ara què fem?
Se m'ha trencat, se m'ha trencat el guió.
Com la vida, no, com no, la vida. Dic, com ja, vull dir, és que això és el que passa,
la,
no?
Com la vida. I surten i t'explicaran com deixen de ser parella. I és brutal com ho poden verbalitzar-ho. És brutal. És brutal. Allò és dels rodatges que puc assegurar-te després de 30 anys,
sí,
que m'ho he passat millor.
Clar. És que quin mal fan les etiquetes, eh? Perquè aleshores veiem l'etiqueta i ja està, i deixem de veure les persones. Doncs bé, el teniu aquí a la carta. Què tal? No hi ha lloc per vosaltres, ja. Llucia, Ramis, Carles, Fiter, com esteu?
Hola, què tal?
Ei, hola, això és aquella hora de la nit en què aquest estudi es converteix en camarot dels germanos Marx. Esteu bé? Sí, molt bé, aquí de fons. Va, farem una pausa, que no hi ha lloc, no podem parlar tots a la vegada. Fem una pausa i ens quedarem amb la Llucia i el Carles per fer el No s'ha parlat prou. Gràcies a Josep Morell, gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana, Susana Quadrado, Joan Julibert, Anna Simó i Maria Vila. Pausa curtíssima, oi? Vinga, i tornem.
RAC 1.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
El 3, 4 i 5 de juny torna Firhàbitat a Avià, al Berguedà. Fira referència del sector de la bioconstrucció, la biologia de l'hàbitat, l'eficiència energètica, l'autoconsum i els habitatges sostenibles. Enguany amb exhibicions per tots els públics i activitats durant 3 dies de certamen. Firhàbitat, la fira de la bioconstrucció i l'eficiència energètica de Catalunya. Entrada lliure.
Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
Infermeres?
Infermeres.
RAC 1. La competència segons el cantant Otis Sardoya.
Bona nit! Per mi la competència més que un programa de ràdio, és un programa de ràdio dedicat a la gent.
Cada dia, de 12 a 1.
I concretament dedicat a les dones.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Dedicat als furs de les dones.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Bon dia.
Aquest estiu tornen les colònies de ràdio amb RAC 1.
Jo sóc que repeteixo.
Natura i ràdio, per nens i nenes de 8 a 16 anys. Aquest any en un alberg a l'Espluga de Francolí, en un entorn magnífic, al costat de les muntanyes de Prades i el poble medieval de Montblanc.
Si us hi voleu apuntar, heu de saber que...
fent ràdio...
ens ho passarem d'allò més bé.
Farem tallers de ràdio cada dia, gravació de podcast. Ens visitaran presentadors de RAC 1.
Si és estiu, això són les colònies de RAC 1.
Jocs, excursions, piscina, activitats esportives.
I molta ràdio.
Tota la informació, reserva i inscripcions a coloniesrac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som de Colònies.
Delecta't a Orígenes Festival Gastronómico amb un 20% de descompte amb el Club Vanguardia. Un exclusiu esdeveniment gastronòmic on gaudiràs d'un menú degustació cuinat en viu amb marinatge, xerrades amb referents com Oriol Castro, Paco Pérez o Darko Peri, tallers i música en directe. El 10 i 11 de juny als Jardins del Palauet de Teià. Aconsegueix el teu descompte a clubvanguardia.com.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Minuts, estem ja enfilant la recta final del 9C amb la Llucia Ramis i el Carles Fiter.
Molt
bones. Que són una parella, de fet, que porten 7 anys aquí compartint espai i ara resulta que tenen un pique del qual jo no havia estat conscient mai. És que sempre, resulta que sempre ha de començar la Llucia, aleshores gasta més temes que el clar, Carles, que és un aprofitat que diu tira, 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 si fas el primer i el tercer jo només faré el segon i em guardo el quart.
Però... I sempre estic jo pensant més temes que ell.
Ja, exacte, és això.
Però és que ella fa clickbait i llavors com que posa el titular molt, molt clickbait, ja. Doncs, jo he encantat
no,
de la vida.
És que vull entrar en els 4 temes perquè és molt d'hora. Aleshores, aviam, és que a mi m'ha creat molt... Ho he vist de refilada allò aquesta tarda en un digital i mira, l'ha portat la Llucia. Diu que no s'ha parlat prou de la noia enamorada d'un avió.
No se n'ha parlat prou, però se'n parlarà.
Ja, va, és que... Jo he vist una imatge. És
una noia que diu està enamorada d'un avió i té relacions amb la seva rèplica i es diu Sara Rodo, té 23 anys i s'identifica sexualment com a objectum sexual perquè se sent atreta per objectes inanimats. La seva parella, aquest avió, es diu Dicky.
Però això, objectum sexual, això s'ho ha posat ella sí. O existeix? Diguéssim, no. Està com recollit... Com
després a... parlarem de lo que vale. És l'objectofília,
vale.
Però ella diu que és això. Llavors, és un Boeing 737. Ella li diu Dicky i se va enamorar d'aquest Boeing 737 la primera vegada que el va veure. Amor a primera vista. És un avió de... És un avió de passatgers. Ella s'hi refereix com el seu al·lot, eh? Ella parla d'aquest avió com si fos la seva parella, sí, sí. I n'està tan enamorada que el que fa és viatjar regularment amb avió per estar a prop seu i li encanta passar el temps observant avions. Té tots dos tatuatges, ha fet dos tatuatges d'aquest avió, el Dicky al braç, i somia amb casar-s'hi. Aquesta cerimònia matrimonial no seria legal al seu país natal, ella és d'Alemanya, i ella diu que des dels 14 anys se sent atreta pels objectes. I abans d'enamorar-se...
Perdona, no et vull mirar, crec que no sé com em mirar.
I abans d'enamorar-se d'aquest Boeing 737 anomenat Dicky, estava enamorada d'un tren express. Ella ha tingut relacions sexuals amb homes, eh? Però va entendre que no pot sentir res romàntic per les persones. I, en canvi, sí que pot tenir aquesta mena de sentiments pels objectes. Mm-hmm. I llavors diu que dorm amb una rèplica de l'avió Dicky al seu llit. I què és el que més li agrada? Diu tot, però especialment la cara, les ales, el motor, que són supersexis per mi. Bé...
És que no sé, és que...
Jo he estat investigant...
Però té relacions sexuals amb el Dicky?
Sabeu que sí, sabeu que, no, que el sexe amb el Dicky... Amb... com el sexe amb el Dicky no l'ha tingut mai amb cap home, amb aquests dos homes que ha tingut relacions, i amb cap altre objecte. Imaginem que amb el tren express de qui se va enamorar primer no en va tenir de relacions sexuals. La qüestió és que l'objectofília és una parafília que es basa en l'atracció emocional i sentimental cap a un objecte. És un trastorn molt poc comú i encara que sigui graciós perquè em sembla molt estrany, al final no és tan graciós.
Clar,
no? Al final tot això té el mateix mecanisme d'una fòbia, no? És a dir, en comptes de crear una por cap a un objecte, el que es crea és aquesta filia obsessiva cap a aquell objecte, no? Cap a un objecte inanimat, i allà és on se projecten les emocions, no? Les pròpies emocions. I un dels primers casos dels quals es va tenir constància va ser el de Eija Rita Eklof, una dona sueca que va decidir casar-se amb el mur de Berlín el 17 de juny de l'any 1979. Ella va fer una cerimònia, va convidar tots els seus amics, una cerimònia que no va tenir validesa legal, i, de fet, es va canviar ella mateixa el cognom pel de Berliner Mauer, que vol dir mur de Berlín en alemany, no? I després de la caiguda del mur de Berlín l'any 1989, ella va sentir, bueno, estava destrossada perquè li havien matat el seu home, no?, diguéssim. Un altre cas d'objectofília és el d'Erika Labri, una exmilitar nord-americana que es va enamorar de Lance.
Però què passa? Només hi ha dones? Amb...
No, veuràs que no.
Vale.
Ella es va enamorar de Lance, que era un arc amb què es va proclamar campiona del món de tir amb arc, i anys més tard va trencar la relació amb aquest arc i es va comprometre amb la Tour Eiffel. Amb una cerimònia a la qual hi anaren amics i familiars i van fer tot el show del casament. Després Erika Labri es va tornar a casar amb una grua i ara fa...
A veure, és que esclar, a veure una cosa... Sí,
sí, a veure... I ara s'ha casat amb un patinet. Vull dir,
jo entenc que fa gràcia, però hi ha un punt de trastorn que no, home, aquesta que gent no s'hauria de fer mirar una miqueta, no? I que haurien d'intentar no normalitzar aquest...
No, vull dir, tota la gent que l'acompanya en aquest casament...
Clar, no sé si això és bo normalitzar...
Era el moment de dir...
I riure les gràcies,
clar,
no?
Clar, aquesta és la qüestió, no? Que els especialistes que estudien el cas d'aquesta Erika Labrí consideren que aquesta objectofília ve arran de... creuen que ve dels abusos sexuals que va patir ella a la infantesa, no? I que llavors va patir un desordre d'estès prostraumàtic que va ser diagnosticada amb això i que tot això ha tingut molt a veure amb aquesta filia completament bé. Però, bé, hi ha més casos, eh? Sandy Kay, tot va començar quan tenia 8 anys, durant la seva primera visita al World Trade Center es va quedar completament absorta admirant unes torres bessones que ja no podria oblidar, i amb els anys la seva obsessió va anar més, fins al punt d'encarregar la fabricació d'una maqueta 1 per 1000 que es va convertir en la seva parella. Hi ha una britànica, Amanda Whittaker, que es va enamorar de l'estàtua de la llibertat, i també hi ha homes, pocots, però, per exemple, Bill Rivka és un estudiant de psicologia que el 2007 va confessar que mantenia una relació sexual amb el seu e-book i que tenien una relació...
Sí, és que jo crec que més que enamorar-se és una obsessió malaltissa.
Clar.
No? Ells ho camuflen en què m'he enamorat, però clar, aquesta senyora que està tot el dia viatjant amb l'avió i que el vol d'allò i que el té tatuat i que és una obsessió que realment no pot ser bo.
Clar, i després hi ha un cas que Doro es va enamorar de la màquina de processament de metalls amb què treballava. Llavors, clar, era una relació bastant complicada, com podreu entendre, per aquesta filia. I Robert Stewart va ser denunciat per mantenir relacions sexuals amb una bicicleta, i Carl Watkins va ser processat després de ser enxampat penetrant el paviment de la localitat anglesa de Redditch. Vull dir, clar, després també hi ha una relació amb els amors impossibles, no? Si hi ha una relació impossible, és aquesta. Però sí que és vera que el que diuen els experts, els especialistes, els professionals, és que al final respon a la mateixa relació que tens amb una fòbia, no? Però convertit en filia.
Clar.
Una atracció per alguna cosa que saps que no ve... Allò no és realment
correcte.
La font de la teva...
I una atracció que és una obsessió, no? Al fons també es torna obsessió.
Mm-hmm. Objectofília, eh?
Mm.
Per això.
Sí, no, totalment. Aviam, Carles, no s'ha parlat prou del perill de les festes sorpreses.
Vosaltres sou dels que us agraden les festes sorpreses?
No. Bé, me n'han fet, m'agrada.
Bé,
no, sempre dius que no fins que te la fan.
Sí, jo crec que estem... Bé, sempre dic que no, però és allò que... Bueno, te l'esperes, però te l'esperes, no? Quan fas una xifra rodona, penses, no faré res, però alguna cosa farà. Bueno, ja tots sabem això, no? Jo soc dels que, sobretot, disfruto fent-ho. Llavors, jo, per exemple, amb un amic meu, el que fèiem eren segrestos. I era molt bèstia perquè segrestaves i compinxàvem a la persona, amb la seva família, amb la seva parella, amb la feina... I llavors aquella persona, per exemple, l'aconseguíem enviar a l'aeroport perquè havia d'anar a buscar, a fer un favor d'algú, no sé què i tal, i un cop arribava a l'aeroport, estàvem nosaltres, hola, què tal, amb la seva maleta feta ja, que ja li havíem fet de tal, i amb el bitllet, i anem.
Oh,
i havíem viatjat per a bastants llocs. A mi també m'ho van fer, jo estava a Madrid i el meu jefe em deia, has d'anar a aquest restaurant perquè hi ha una font que ens ha de donar una notícia, tal, taula, no sé què, amb un reservat. I jo, clar, d'allò arribo i estan tots els meus amics a Madrid que havien vingut quan jo vivia allà. Vam estar tota la tarda, era un dinar de festa, i a la nit, quan ja eren les moltes de la matinada, i me'n vaig a dormir, diu, molt bé, va, anem a l'aeroport que ens anem a Escòcia.
Oh, que bo.
I vam anar tots a Escòcia. Dir, que és molt xulo, això, vaja, jo crec que són dos que disfruto fent això. Però, clar, no sempre tenen final feliç, les festes sorpreses. Clar, una cosa és que te la facin els amics, la faci la parella, la faci la família, però que te la faci la teva empresa, a vegades és com una mica arriscat. Situem-nos, estat de Kentucky, Estats Units, és agost de l'any 2019, i és l'aniversari d'un treballador de l'empresa. L'empresa es diu Gravity Diagnostics, i ell és el Kevin Berling. L'empresa es veu que acostumava a fer festes sorpreses pels aniversaris dels treballadors, que jo penso, molt sorpresa no serà, perquè si fan a tots, però bueno, però feien així. I com que el Kevin més o menys deia que tenia doncs, alguna mena de trastorns d'estrès i d'ansietat, els va dir l'empresa, segons la seva versió, que ell no volia, no li fessin res perquè ho passaria malament. Però bé, l'empresa, com que ho feia tothom, també li va fer amb ell. Li va fer una festa sorpresa, li va agafar un atac de pànic, i va marxar, només començar, i es va tancar el cotxe, i bé, va estar allà una miqueta fotut. L'endemà va anar a treballar, i quan van a treballar els de la feina li van dir a tot, no? Li van retreure que, ostres, textualment ens has robat l'alegria
de la festa. Ostres, a sobre li estan retreient.
Clar, clar, li van fer que, ostres, ens has fotut, ahir tenia un dia de festa i tal, i ens ho has tirat en l'aire, no? Aquí li va tornar a agafar un altre atac i l'empresa li va dir, no, vés cap a casa, no? I quan van anar a casa, l'endemà, l'empresa el va acomiadar.
Per què?
El va acomiadar perquè va considerar motius de seguretat en el lloc de treball. Com? El Kevin ho ha denunciat, i com us deia, situem-nos l'agost del 2019, ara ha sortit la sentència, i el jutge li ha donat la raó al treballador i l'ha condemnat a l'empresa a pagar $450,000. 150.000 de la resolució del contracte, diguéssim, per acomiadament
improcedent,
i 300.000 pels greuges de l'angoixa emocional. Clar, l'empresa ara ha recorregut i ha dit que ells van tirar la festa endavant perquè li fan a tothom i, per tant, doncs, no hi havia d'haver una excepció, i que es van sentir amenaçats amb la reacció d'ell tant el dia de la festa com el dia de l'endemà de la reunió. Clar, diu que els empleats van ser les víctimes del comportament. Els empleats van ser les víctimes de rebre violència per l'actitud d'aquest treballador. I ara, clar, s'ha obert un debat als Estats Units perquè l'advocat defensor ha guanyat amb l'argument de dir que no es pot discriminar les persones amb problemes de salut mental de que siguin perilloses. És a dir, clar, és simplement un atac de pànic. I
però,
pot
a més
agafar
a més, no ha agredit a ningú. No.
Clar, el problema és que l'empresa diu que s'ha posat molt violent a l'hora d'aquest atac. Clar, aquí és la paraula de l'un contra de la de l'altre. Ell diu que va ser un atac de pànic normal, en què es va posar nerviós, i l'empresa diu que es va posar agressiu en agafar aquest atac de pànic.
Bueno, però, clar...
I llavors aquí el jutge s'ha cregut la versió del treballador, però hi ha un debat de dir, clar, fins a quin punt, no? S'ha de vigilar o s'ha de tenir un tracte especial amb la gent que tingui alguns trastorns que els hi produeixi comportaments violents amb atacs de pànic.
Però a més no tens per què saber-ho moltes vegades, clar. No? Aquestes reaccions només es veuen en les situacions d'estrès com seria justament una festa sorpresa.
Correcte. El que està clar és que jo recomano a les empreses que si de cas, si us diuen que no feu una festa sorpresa, no la feu perquè us pot sortir la teva
encara. Sí, és veritat que hi ha gent que es posa molt seriosa, en plan que no vol una festa sorpresa, no?
No, és que ho diuen clarament. Jo sí, crec que s'ha de respectar això.
Sí. Jo... sí, però moltes vegades veus que ho diuen i se'ls fa igualment.
El problema, la Lucía també deia, jo sempre dic que no, però llavors em fa gràcia fer-ho, no? Perquè... No, ho dic perquè tots ens passa. Jo sempre dic, a mi em feu res, però llavors com no t'ho facin, també...
No, però, exemple, però hi ha gent que es posa seriosa.
Jo sí, això, sí, hi ha gent que saps que no li agrada... I jo record una festa sorpresa que vaig fer que l'homenatjada es va posar a plorar. Es va posar a plorar perquè... era la situació més horrible a la qual estava que havia viscut mai, o sigui, estava molt molt disgustada i era com ens odiava i al mateix temps estava molt trista perquè no ens volia odiar, però és que no podia evitar-ho, sí, saps, clar, en aquell moment. I després d'això, jo clar, em costa que em facin festes sorpreses perquè faig els anys el dia de Sant Jordi, llavors aquell dia no me la poden fer mai, no serà sorpresa mai, però sí que és vera que quan vaig fer 40 anys, anar a guitar-me a organitzar una festa sorpresa, on va venir molta de gent, i t'ajur que a més, clar, va ser uns dies després de Sant Jordi, és la darrera cosa que m'imaginava. Jo me pensava que anava a sopar amb ella, saps? És a dir, no vaig sospitar en absolut perquè és tan difícil fer-me una festa sorpresa que quan realment me la fan me ve totalment, sí que no me l'espero. I és una sensació que si realment tens un petit problema de diguem-ne inquietud emocional, trasbalsa molt, eh?
Clar, llavors hi ha l'altra versió, que és la mitjana, que és tal dia, reserva tal, passarà alguna cosa. Llavors tu, a sobre, fas aquell què passarà, què m'hauran fet, que és allò que està sobrevist, saps que aquell dia ja te l'has de reservar, però penses, comences a pensar coses.
També, és una mitja sorpresa.
És emoció...
Més controlat, perquè no hi hagi aquests altabaix, perquè estigui tot bé i tal.
Però sí, a nosaltres ens agrada, sí, és veritat.
Sí, està bé. Val, no s'ha parlat prou, Lucía, de la tirania dels videoselfies.
Bé, jo en realitat volia parlar de tot el que s'ha de fer per poder fer la teva feina, sobretot quan te dediques a això d'escriure. Val? Ara el ministre José Luis Escrivá ha tornat a posar, mos ha posat els pèls de punta una vegada més quan ha parlat del sistema de cotització per autònoms. És evident que no té ni idea del que és autònom, ni quines prestacions tenim, no sap res de tot això. Ara mateix un amic meu ha patit una depressió, però no ha pogut agafar-se la baixa més d'un mes, perquè si no, és a dir, cobraves 600 euros de la prestació, però 300 anaven per pagar la quota.
Sí,
és a dir, que no, és impossible tenir una baixa per qualsevol cosa, no? Però no volia centrar-me tant en les dificultats per cobrar quan ets autònom, que déu-n'hi-do també, sinó, clar, vosaltres sabeu que els escriptors no poden viure dels seus llibres, no? Que han de fer altres coses, han de fer col·laboracions, han de fer xerrades, han de moderar taules rodones, i a més, si no ho fas, desapareixes. Encara que poguessis viure dels llibres, si no estigués en els mitjans, desapareixeries igualment, no? Però què és un escriptor? És una persona observadora, és una persona que va a la seva, és una persona normalment tímida i introspectiva. Ja entén que la promoció forma part del sistema, que t'han de fer entrevistes, d'acord, t'han de fer entrevistes, acceptes això, que t'han de fer fotos i et diuen coses com somriu amb els ulls però no amb la boca. Sí. Que dius, jo sóc model o sóc actriu? No.
Sóc persona, fes una foto.
Fes així una tira cara, foto, no sé quantes, no? Però ho acceptes. Acceptes que has de participar a clubs de lectura, que has de fer tours per parlar del teu llibre. I a més és molt divertit tot això. Tan divertit que és cansat, perquè la diversió també cansa, no? Tot això ho fas en hores lliures, perquè tens la teva feina a banda de la promoció. Cap problema. Com que tens molt d'ego, tot això ho facilita, no? I t'agrada que t'ensabonin i això. Però això és una roda. Com més estàs en el circuit, més compten en tu, més coses et demanen, més et demanen que facis això, taules rodones, clubs de lectura, que presentis els llibres d'altres persones. Abans és complicadíssim cobrar tot això, com deia abans, no? Però abans no, ni tan sols pagaven, les presentacions d'altres persones. Tot això està canviant. I ho estem acceptant com la granota dins l'olla d'aigua calenta, no? Que és com que la cosa cada vegada es va posant més complicada, però acceptam. Dius que sí perquè creus que pot anar bé estar dins del circuit, dius que sí perquè creus que t'ajuda a promocionar-te, dius que sí per inèrcia, dius que sí perquè te fa il·lusió, però ha arribat a un extrem que crec que hauríem de fer un replantejament de tot plegat, perquè és molt habitual que et demanin, vols moderar aquesta taula rodona? Tu dius sí, és molt interessant, dius sí, llavors et demanen, primer que escriguis una autobiografia, una mini autobiografia, sí, sí, digue'm, sí. En quatre línies, com et defineixes? Després que han vist dues fotografies, una vertical, una horitzontal, etc. Tota la documentació necessària...
I si te l'has fet tu, o, no? Perquè, clar, de qui és, es pot publicar, fes-te-la tu...
Exacte. Però, fotografia. A més, perdona, jo no soc... No, que, si mireu les meves xarxes, jo no tinc selfies, no me faig fotos a mi mateixa, no tinc fotos de mi mateixa. És a dir, és molt difícil que jo faci fotos. Però bé, en fi, la documentació necessària per poder facturar, que aquesta és una altra odissea. I el pitjor de tot, i això està molt de moda, un vídeo selfie explicant de què parlaràs. En una setmana, a mi, la setmana passada, m'ho van arribar a demanar 7 vídeos selfies.
Què dius?
De clubs de lectura, presentacions de llibres, de campanyes per coses que volia defensar, per qualsevol cosa, no? Programes en els quals col·labores...
Bueno, per xarxes, clar. Evidentment, avui en dia Instagram són vídeos i, per tant, imagino que la majoria d'aquests vídeos tenien una finalitat de sortir Instagram.
Sí, clar. Tot està pensat per fer la promoció a les xarxes socials, però no està pensat per la persona que... Com dic, no ve d'aquest món. O sigui, jo no sóc una persona que... No, jo no me faig selfies. No me faig videoselfies. Ni tan sols perquè siguin per felicitar el meu tiet perquè ha fet no sé quants anys. Saps què et vull dir? És a dir, jo no me'n faig de videoselfies.
Ja, però jo entenc que avui en dia, perquè a vegades em passa, vas a alguns programes concrets, algunes coses, et demanen fer promoció i tal. Però fins i tot per contracte. O sigui, jo ja em trobo a llocs que per contracte t'explica el que has de fer i les publicacions que has de fer. D'aquell programa on aniràs a fer una tertúlia, Vol dir que estem ja en aquest punt, com si, doncs aquí, diguéssiu, sí. No, per venir, doncs heu de fer un vídeo que vindreu al d'allò, sí. I ja per contracte, ja hi és.
Jo els permisos d'imatge els puc donar, no tinc cap problema de donar els permisos d'imatge, signar...
No, ja t'estic dient exactament el
per
que s'ha de fer.
Per això, el vídeo aquest...
Per
doncs,
productores que ja et demanen això per anar a fer el seu programa.
Trob que això hauria de ser un plus dins el preu. No?
O home, si estàs fent promoció, si estàs ajudant i contribuint a la promoció, aviam, això de tota la vida és una feina en si mateixa, no?
I sobretot s'hauria de respectar les persones que no els agrada això, que ho passen fatal. Imagina't que digués que sí la setmana passada totes el set que me varen proposar de fer. És però, més temps que tu...
Sí, però a mi el debat aquest és interessant de si pots intentar viure en aquest món una mica públic, perquè realment t'estan creant a tu, que escrius, que vas a moderar, sense que donis ressò a les xarxes socials. Perquè realment també et criden a tu perquè ets una persona que ja és coneguda dins el món, té un respecte dins el món literari i que, per tant, també té un perfil públic.
Exacte. Però llavors, aquesta és el que s'hauria d'acabar de reflexionar. Per què m'estàs cridant? Perquè sóc escriptora, perquè sóc periodista, perquè això, o perquè tinc seguidors a les xarxes? És a dir, són coses diferents. I, a més, hauries de poder respectar la meva feina i no la meva figura. I hem arribat a un punt que ja no se respecta la feina de les persones, sinó que el que se busca és la repercussió que pugui tenir això. I jo no sóc una persona famosa. És a dir, que si imagina't els famosos, la quantitat de requeriment, suposo que de peticions que deuen tenir d'aquest tipus, no? I pensar que tothom està disposat a fer-ho, quan no tindria per què ser així, no? És a dir, és com que m'han acceptant que és així i que funciona així, però jo en cap moment m'han agradat les fotografies, mai de la meva vida, des de quan era petita no m'agraden les fotos, no m'agrada que me fotografin, realment no m'agrada molt tot el que és l'exposició
però tu ja ho dius des d'un punt de vista, jo aquest mig l'entenc professional, que si jo m'organitzo un esdeveniment i vens tu a moderar-lo, m'agradaria que tu també el promocionessis per les meves xarxes.
Jo puc fer retuits,
ja, però que entenc. El que a mi em sembla ja més greu, que costa a vegades, perquè qui t'ho demanen són amics, és perquè, hòstia, em fes un vídeo per facilitar, que aquest és molt del Barça, o és molt... I aquí tens un dilema de dir, ja, si ho faré, perquè és amic i em posen un compromís, no, perquè un amic meu de la feina i comences a fer, i aquí és on has de vigilar, perquè això, evidentment, si no, ets un borde.
Clar, si no fessis, aquest és el tema.
Ja li han pujat els fums i és un borde. Home, no, però jo a vegades tinc una mica de vida, m'agradaria desconnectar i costa. I a més, no sé per què els vídeos fan molta bandra fer-los. La gent no se n'adona. No sé si us passa.
Home, però és que no és fàcil.
És una feinada, perdona.
Has de trobar, si el vols ser ben fet, algú altre que t'aguanti el mòbil, que tu faci, que quedis bé, que no sé què...
Perquè no vols enviar qualsevol cosa.
Exacte, i ho has de repetir 50.000 vegades, com siguis una mica perfeccionista, per no enviar la primera cosa que et surti, no? Llavors, tot això és molt de temps, i és una inversió de temps que els autònoms no tenim, i que si comences a dir que sí, has de dir que sí a tots, i si comences a dir que no, és com tu dius, ets un borde i ets una persona que no és d'aquest món, no? I llavors és com el tipo que va anar a la festa d'aniversari sorpresa i li pega un telele, no? I a sobre el denuncien a ell, no? I dius, escolta, jo no venia en això, jo volia moderar aquesta taula rodona, pus!
I ja està.
I ja està.
És veritat, que hi ha qui té molta barra a l'hora de demanar, i al final això és temps que costa uns diners i ja està.
I no parlem en el nostre món d'entrades. No tens entrades. Pagant, eh? No, si et sembla, et passarem la gatifa. No, entrades per llocs o taules per restaurants i tal. Jo sóc un pobre noi que no em dedico a això.
Això t'ho demanen a tu?
Sí.
Escolta, Déu-n'hi-do.
Jo si t'entro per la ràdio, m'allibero una
mica. A veure, no, sisplau, no sigueu pesats amb en Carles Fites, sisplau. No té entrades, saps? I si les té, les té per ell, saps el que et vull dir? Que no, deixeu-lo estar. Vinga, que vagi molt bé. Bona setmana, Llucia i Carles. Acabant amb el pronòstic del temps. Vinga, Abel Caral, bona nit.
Hola, Agnès, bona nit. El mes de juny començarà amb més calor, però no tot arreu. A les comarques de Tarragona i a l'extrem sud de les de Lleida, sud del Segrià, sud de les Garrigues, temperatures molt semblants a les d'avui. A la resta, fàcilment sumarem 2-3 graus respecte a aquest últim dia del mes de maig. Un augment de temperatures més significatiu al nord de les comarques de Girona, i és que a partir del migdia entrarà vent del sud, que bufarà moderat amb alguns cops una mica forts en molts sectors de les comarques gironines, i això farà que al nord de la demarcació, en llocs on avui estaven a 25, 27, 28, 29 graus, demà doncs, les temperatures s'enfilen entre 5 i 8 graus més que no pas avui. Un vent del sud que també farà que la mar a la Costa Brava no estigui tan calmada com avui i que també dispararà les temperatures a la Vall d'Aran. De tempestes, de ruixats que refresquin, com va passar ahir, doncs no se n'esperen. Avui no n'hi ha hagut i demà tampoc.
Doncs vinga, ho deixem aquí. Gràcies, Abel. Demà més, demà, però a partir de les 9. Ens hi posarem una mica més tard. Fem una pausa i arriba l'Alice Parisem amb tot l'equip del Tu Diràs. Bona nit! Bona nit!
Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
Infermeres?
Infermeres.
RAC 1. Tots som 1.